Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
Són 8:15.
L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant de les obres que s'estan fent a la Riera Cap Aspre, a la part alta. Allà hi ha d'anar el nou Mercadona i s'hi estan fent obres per als futurs accessos. Al migdia n'ha parlat Iniciativa per Catalunya, que diu que fiscalitzarà les feines que s'hi facin. Avui s'ha celebrat l'English Day i ho han celebrat més de 100 alumnes dels centres públics de Calella. N'escoltarem a dos d'ells de l'escola Salicru. I ja que parlem d'escoles, explicarem el programa que engega el departament perquè els nens i nenes de 3 a 12 anys beguin un got de llet a l'escola. I en la franja d'edat oposada a aquesta, ens centrarem en com es pot prevenir i acabar amb el maltractament a gent gran. Sentirem una conversa enregistrada amb la regidora de Serveis Socials, Margarita Valls, i el tècnic Antonio Parejo. I per acabar l'Infovespre comentarem que el Consell Comarcal demanarà a la Generalitat i al Ministeri de Foment que es posin d'acord per fixar ben bé com es pagaran les obres que s'han de fer per desenvolupar el Pla de Mobilitat Comarcal. Doncs comencem. Mercadona invertirà 1,4 milions d'euros en la millora urbanística de la Riera Cap Aspre. El projecte inclou el cobriment parcial de la part nord de la Riera Cap Aspre i la construcció d'una rotonda a la confluència amb el carrer Ramon y Cajal per distribuir el trànsit.
Aquest projecte deriva de l'obertura del nou supermercat que l'empresa valenciana traslladarà del seu emplaçament actual als baixos de l'edifici del PP1, que hi ha a l'alçada del carrer Costa i Fornaguera. Per aquest motiu que es va fer una modificació puntual del Pla General d'Ordenació Urbanística Municipal, aprovada en sessió plenària el passat mes de desembre. Aquesta mateixa setmana han començat els treballs valorats en 1.455.801 euros a càrrec de Mercadona, Societat Anònima. Inclouran una reordenació del trànsit rodat mitjançant la construcció d'una rotonda d'accés a les instal·lacions comercials i, a banda d'això, el cobriment parcial del tram pendent de la Riera Cap Aspre, la que es troba a la zona de turisme nord i per la qual el consistori ja disposava d'un projecte de cobriment. Es va encarregar l'any 2014 per iniciativa dels partits que en aquell moment formaven l'oposició a l'Ajuntament de Calella, PSC, Esquerra i PP, tot i que finalment va sumar-s'hi al govern de Convergència i Unió. L'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ja hauria donat la seva conformitat al projecte com a administració competent amb l'àmbit de rius i rieres a Catalunya.
Referent a aquest projecte de cobriment parcial de la Riera Cap Aspre a la zona d'accés al nou Mercadona, n'ha parlat el regidor Sebastián Tejada d'Iniciativa per Catalunya Verds a Calella.
Tejada ha comentat que sabien que les obres de canalització de la part alta de la Riera havien de començar aquests dies i que coincideixen amb el fet que s'arreglin els accessos cap al nou Mercadona que es construeix a la zona. Tejada ha anunciat que faran un seguiment de l'obra i demanaran tota la informació al govern, tal com van fer amb la construcció de les guinguetes.
Nosaltres ara ja començarem a fer la nostra feina de fiscalització. Nosaltres d'aquí a uns dies donarem a l'Ajuntament de com a conseqüència de tot aquest procés de construcció de guinguetes una forma de control en les exigències que nosaltres farem per qualsevol projecte constructiu que es faci a Calella, i a partir d'aquí pues, tornarem a revisar el projecte que vam revisar quan es va aprovar i estaven encara fora del consistori. Ara ho haurem de fer amb més intensitat i amb aquests criteris que li farem arribar a l'Ajuntament perquè no hi hagi cap dubte que en el moment de lliurament de les obres, en el moment d'acceptació, estiguin preparats i no, com en el cas de les guinguetes, ens ho hagin lliurat d'una manera dispersa i després.
Tejada ha dit que no els comptava cap avís concret de data d'inici, però sí que sabien de fer.
I ja que parlem d'obres, comentar també que l'Ajuntament de Pineda ha començat avui les obres de reurbanització del passeig marítim després que el Ministeri de Medi Ambient hagi acabat ja els treballs de reparació i construcció d'una escullera als dos trams que es van veure afectats pels temporals d'aquest hivern.
Les obres que van a càrrec de l'Ajuntament, que ascendeixen a 400.000 euros, es faran en dues fases per no afectar la temporada turística d'estiu. Durant la primera fase s'instal·larà l'enllumenat i es condicionarà el carril bici de vianants.
La segona fase, que començarà després de l'estiu, comprendrà les obres definitives de la reurbanització.
En aquest cas, es restituiran els elements d'urbanització, mobiliari urbà i jardineria malmesa pel temporal. També s'instal·laran de nou els serveis d'enllumenat, aigua potable, electricitat i telefònica. El cost previst d'aquesta segona fase puja a 360.000 euros. L'Ajuntament ha demanat una subvenció a l'Estat, tot i que ara per ara no n'ha obtingut resposta.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Canviem de qüestió. Un centenar d'alumnes de les escoles públiques de Calella han celebrat avui l'English Day. Des de l'escenari de la sala Mozart han mostrat els treballs que han anat preparant a l'aula al llarg de les últimes setmanes. Han fet diferents actuacions musicals, discursos i representacions teatrals, totes elles en anglès.
Els alumnes han viscut els moments previs amb nervis. La Jana i l'Àlex, de sisè de primària de l'escola Salicru, han explicat què han fet avui i quina ha estat la feina prèvia en anglès que han fet a l'aula dies enrere.
Jo he presentat i també hem cantat les dues cançons. I l'Àlex ha presentat, ha fet una legend i ha cantat les dues cançons. Doncs l'experiència ha sigut com molt xula, encara que els nervis et van passar una mica de vergonya.
Una lectura sobre el Robin Hood i una presentació de, bueno, per presentar les llegendes de lo que anàvem a fer ara.
Primer vam haver de, ens vam estar ja fa uns mesos, com, bueno, teníem un llibret amb sketches i llavors a poc a poc els vam anar llegint tots i al final vam triar-ne dos, els que ens agradaven més, que és English Teacher i I'm Right. Llavors vam anar fent ensajos a poc a poc de les cançons, de Price Tag, per exemple, que vam cantar per Nadal, per tenir, ens la sabíem, de Count on Me li va sorgir la idea al meu professor d'anglès, en Javier, que l'havien cantat fa uns anys els que avui estan a l'institut, i bueno, anar-ho ensejant a poc, i per exemple fer els càstings per totes, bueno, per als sketches i així, i per qui presentàvem, i bueno, al final ha quedat molt guai.
Els alumnes, a part de l'assignatura d'anglès pròpiament dita, també practiquen l'anglès en altres assignatures, on a poc s'està introduint aquest idioma com a llengua vehicular.
Fem anglès i el que passa que en una època, bueno, durant un mes o per allà, fem un projecte de medi social en anglès. Hem de fer presentacions, fitxes per aprendre, per exemple, aquest any a tocar la contemporània, i havíem d'anar aprenent coses en anglès, amb fitxes, i al final havíem de fer un PowerPoint exposat a la classe.
I per exemple, a quart vam agafar un contacte amb una escola australiana que, bueno, deia una escola rural, i llavors ens enviaven presentacions, vídeos, parlàvem amb ells, vam fer un PowerPoint sobre Austràlia, i així va ser una gran experiència perquè també vam poder conèixer com gent d'altres mons i les seves cultures i les seves rutines. I a quart i a cinquè vam fer Middle Ages, també en anglès. I llavors sempre es fa, com ha dit l'Àlex, un PowerPoint final que, bueno, és l'avaluació, diguéssim. I durant aquell trimestre potser la nota més alta d'anglès és la del projecte, ja que fem moltes fitxes, molts exercicis, però també és molt divertit perquè, o sigui, vas amb parelles i aprens a treballar en grup i a més has d'absorbir molta informació d'internet, que això també t'ajuda amb l'informàtica.
Avui els alumnes han posat en comú els seus aprenentatges entre centres educatius. L'institut ha fet endevinelles i un fragment gris. La Minerva ha fet un qüestionari, un quiz anglès sobre a la seva escola.
I no deixem de parlar d'educació, de les escoles, perquè en aquest cas el Departament d'Agricultura donarà gratuïtament un got de llet als escolars catalans d'entre 3 i 12 anys. El programa Llet a les Escoles es posarà en marxa el curs vinent a tots els centres educatius catalans que ho sol·licitin. La consellera d'Agricultura, Meritxell Serret, ha explicat en una entrevista a Ràdio Calella Televisió que l'objectiu és inculcar els bons hàbits alimentaris entre els infants en etapes de creixement.
Serret ha recordat que des del seu departament ja s'han dut a terme iniciatives similars per promocionar el consum de productes de la terra en la línia habitual als infants a portar una dieta sana i equilibrada.
una evolució del que ja està ara en funcionament també, que és de fruit a les escoles, i el que volem és anar inserint cada vegada més aquesta cultura alimentària, aquesta bona política de bons hàbits alimentaris per tenir una dieta equilibrada i sana, sobretot en aquestes etapes de creixement, i perquè els infants d'avui s'acostumin a consumir aquells productes bàsics com són la fruita i com és la llet. Evidentment, prioritzem i de voluntat d'aquest departament és promoure al màxim una política alimentària basada en la producció local d'aliments.
Després d'haver aprovat el programa amb un retorn molt satisfactori, ha assegurat la consellera. Agricultura iniciarà ara el procediment per extendre'l al conjunt del territori. Hauran de ser els centres els qui hauran de demanar-ne la participació i, per tant, oferir un got de llet al dia als alumnes d'entre 3 i 12 anys.
Oferir a les escoles la possibilitat de sumar-se al programa. A partir d'aquí, el que fa el Departament d'Agricultura és obrir aquest concurs, aquesta licitació, perquè les empreses que vulguin proveir puguin fer-ho, presentar-se al concurs, i a partir d'aquí, després, el que fem és coordinadament fer arribar aquesta producció a totes les escoles que ens han fet arribar la sol·licitud.
El programa es desenvoluparà en coordinació amb el Departament d'Ensenyament i s'espera que els centres els vinculin amb altres activitats didàctiques sobre la producció agrícola i agrària a Catalunya o la piràmide dels aliments. Llet a les escoles té un pressupost de 2,5 milions d'euros finançat per la Generalitat de Catalunya i amb ajuts de la Unió Europea.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallellatv
Avui a l'Infovespre incidim en una qüestió que ja els havíem explicat fa uns dies, i és que al Maresme s'ha editat una guia per prevenir, detectar i actuar davant de casos de maltractament a gent gran. Ha estat creada en col·laboració de diferents administracions catalanes i comarcals i elaborada per una comissió tècnica, entre les quals hi figuren Òscar Mateo, policia local de Calella, i Antonio Parejo, de Serveis Socials Bàsics, també de Calella.
El Maresme ha establert un seguit de protocols d'actuació per prevenir i abordar casos de maltractament a gent gran. S'ha creat una guia d'anàlisi de la situació on s'hi contemplen les mesures a seguir. Avui podem escoltar una entrevista enregistrada per Emili Pacheco a Antonio Parejo, acompanyat de la regidora de l'àrea Margarita Valls.
El Maresme ha establert tot un seguit de protocols d'actuació per prevenir i abordar casos de maltractaments a gent gran. S'ha creat una guia d'anàlisi de la situació on s'hi contempla les mesures a seguir. Ha estat creada en col·laboració de diferents administracions catalanes i comarcals i elaborada per una comissió tècnica, entre les quals hi figuren Òscar Mateo, que és policia agent de la policia local de Calella, i també Toni Parejo, dels serveis socials de la ciutat de Calella. I avui, precisament, ens visiten a l'Infovespre en Toni Parejo i també la regidora de l'àrea de Política Social, Margarita Valls, als quals saludem. Bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Una feina, la d'aquesta guia, la contribució que ha fet Antoni Parejo. Com ha estat el treball previ i tota la informació que des de Calella s'ha portat en aquesta guia, Toni?
Bueno, durant la comissió tècnica es va treballar amb una trentena de professionals, i llavors cada professional donava el seu punt de vista en relació a la intervenció contra els maltractaments a la gent gran i de quina manera actuava en la detecció i en la intervenció en aquests casos, per tal de mirar de com unifica la manera d'actuar a tota l'àrea del Maresme. Uh-huh. Aquest era l'objectiu principal.
Quins són els elements que ens permeten preguntar-nos per què hi ha maltractaments a la societat, maltractaments a la gent gran, que ens pot sobtar i malauradament?
Bé, la gent gran és un col·lectiu que a vegades doncs se'ls hi fa molt difícil denunciar tots aquests maltractaments, tot i que els estan patint. Tant poden ser maltractaments psicològics com econòmics, com físics. A la gent gran ho pateix en silenci, o sigui, li és molt difícil denunciar que un fill el pot estar maltractant o que rep algun tipus de pressió. Ho pateixen tot això en silenci, ens n'hem adonat compte, i aquí és per aquest motiu que s'ha fet aquest protocol i aquesta guia de maltractaments per als professionals.
Al final acabem assimilant que hi ha aquests maltractaments i I potser cal posar fil a l'agulla, no?
Sí, també un dels factors importants és que la població gran de més de 65 anys ha augmentat molt i, per exemple, al municipi de Calella un 20% de la població és gent gran i un bon nombre elevat de persones tenen més de 80 anys i viuen soles. Llavors, és un col·lectiu vulnerable i moltes vegades també invisible per la resta de la societat. Això fa que pugui tenir més possibilitats de patir algun tipus de vulneració dels seus drets o algun tipus de maltractament.
Consten molts casos de maltractament a avis i àvies a la comarca, al Maresme i concretament a Calella?
A la comarca del Maresme no tenim un recull de casos en concret. En concret, a la comissió tècnica de seguiment s'està mirant de treballar per tenir com un cens de totes les intervencions que s'han realitzat durant l'any 2016 i ara durant aquest any a tota la comarca del Maresme, i s'està treballant amb aquest tema. En concret, a Calella, ara mateix no podria dir-te el nombre exacte, però sí que hi ha hagut alguns casos de sospita de casos de maltractament, però no sempre es tracta de maltractaments físics o psicològics. No hem de centrar-nos només en això. Moltes vegades és un tema de negligència o el que dèiem, vulneració de drets, que a vegades es tracta a les persones grans com si fossin nens petits i no els té en compte. Això ja és una mena de maltractament.
Clar, i això pot passar desapercebut, no? Potser no sí. Ens n'adonem i ho estem fent, no?
Exacte. Ells no ho denuncien i, en canvi, doncs, es sol trobar en aquests casos de que la gent gran ho està patint en silenci, tot aquest maltractament, de que no se'ls té en compte amb moltes coses i tenen tots els seus drets de ser escoltats en les seves decisions o amb els que ells pues, creguin que poden demanar.
Una paraula clau en el protocol és la prevenció. Toni?
Per tal de combatre amb els casos, diré casos de situació de vulnerabilitat, sí, és molt important la prevenció, i en aquest sentit a Calella hem abogat per al tema de la prevenció amb el programa Cuida'm, que es va iniciar al setembre de l'any 2015, i que gràcies als diferents projectes que hi ha s'intenta detectar, sensibilitzar a tota la població d'aquestes persones, en concret també amb la xarxa d'establiments de la gent gran i de comerços.
És la implicació, no?, la creació de xarxa.
Sí.
És com uns radars, és el que vam explicar ja, i sempre fem ressò d'això, que tots els comerços ens serveixen de radars per detectar si alguna persona gran està patint algun tipus de maltractament, o que això se podria donar el cas que ho detectés ells, o si està patint un deteriore que pot donar-nos alerta de que necessita ajut per part dels serveis socials o per part de tots en general, no?
Per tant, diguéssim que és una mica implicar la resta de la gent, no? De la
implicar.
Societat.
És molt important que entre tots fem xarxa, que tots som conscients de que ens hem de cuidar, sobretot a la nostra gent gran, que ha treballat tota una vida, ha viscut molt tot el tema de bueno, les seves penúries, etc, per arribar, i tenen tot el dret a tenir una qualitat de vida i que entre tots els cuidem.
Hi ha un protocol específic per l'abordatge sociocomunitari. Quins són els elements que intervenen en aquesta fase, Toni?
Bueno, l'àmbit sociocomunitari es refereix a les persones que viuen al seu domicili. Llavors s'ha creat unes pautes de forma general quines serien les pautes a seguir en cas de sospitar d'un cas de maltractament, i també donar pautes en els diferents recursos a on se podria adreçar. orientar.
Digues. Aquí em ve a la memòria, perdona, Toni, per exemple, quan hi ha les onades de calor, les onades de fred, no?, que hi ha tot un cens de persones i llavors des de l'Ajuntament, no sé si és des de l'àrea de política
des de
social,
sí,
es posen en contacte per saber si està bé aquella persona, si necessita qualsevol cosa. No?
Sí, des de l'àrea de política social, sempre que hi ha onades de fred o de calor, doncs posem en alerta tots els usuaris. A més, tenim des de la teleassistència, ja directament tenim 364 usuaris de teleassistència i reben directament ja les trucades en relació a les onades de fred i de calor. Vull dir que tenim un protocol ben activat també a través de les nostres treballadores familiars. Les nostres treballadores familiars també se n'encarreguen de tenir cura de la gent gran i de tota la gent necessitada.
I també hi ha l'abordatge institucional. En aquest cas, com és l'abordatge institucional? O també està vinculat al sociocomunitari?
Es refereix als maltractaments que es poden donar, però en l'àmbit de residències, hospitals. Llavors, la guia és molt semblant, el que passa que s'orienta més als passos que haurien de donar des de la residència o l'hospital o el lloc on ocorreixin.
I si tenim alguna sospita de que alguna persona del nostre entorn, persona gran, pot estar patint una situació complicada, algun tipus de maltractament, què és el que hem de fer com a ciutadans?
Poseu-vos en contacte amb serveis socials, amb l'àrea de política social, i nosaltres posarem les eines que facin falta per intentar esbrinar què està passant i posar-hi remei. Sí.
De fet, parlàvem, no?, de la feina que s'ha fet des de Calella en aquesta guia comarcal del protocol per lluitar contra els maltractaments amb la gent gran. Hi ha també un agent de la policia, per tant, també s'activa, suposo, el protocol, no?, de la policia.
Sí, evidentment, sempre és o policia o àrea de política social, però tenim l'Òscar, que és la policia de proximitat, que ell fa molt bona feina i estem molt ben coordinats. Sempre estem en treball coordinat, serveis socials i la policia, sí.
Doncs gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat avui.
Gràcies a vosaltres.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
Seguim amb més qüestions a l'Infovespre. El ple del Consell Comarcal del Maresme ha aprovat una proposta de resolució presentada per Iniciativa per Catalunya Verds que fa referència a la clarificació de l'estructura de les inversions que s'inclouran en el Pacte per la Mobilitat Sostenible del Maresme.
Una proposta de resolució que va tirar endavant amb els vots favorables d'Esquerra, la CUP, el PP, Ciutadans i els ecosocialistes. I van votar en contra l'equip de govern al Consell Comarcal, el PDeCAT i el PSC. El regidor d'Iniciativa a l'Ajuntament de Calella, Sebastián Tejada, ha explicat que el seu partit va detectar que la capacitat financera per tirar endavant el pla era molt feble, ja que depenia exclusivament de la transferència de diners del govern central de la Generalitat i del traspàs de la Nacional 2 també a la Generalitat.
Com que vam veure que la situació era prou fluixa i que el pla, les inversions no se sustentaven en una estructura pressupostària clara, vam fer unes preguntes al Ministeri a través de la nostra senadora Maria Freixanet i la resposta ja no ens va deixar cap tipus de dubte. La transferència dels 400 milions de la Nacional 2 ara van per fer unes inversions que no tenen res a veure amb les inversions que el Departament de Territori ha consensuat amb la comarca, el Consell Comarcal i els ajuntaments. Per tant, tot el finançament està en l'aire.
La moció d'Iniciativa pretenia clarificar que no hi ha estructura pressupostària consensuada entre el Ministeri i la Generalitat per tirar endavant aquest pla. I en segon terme, insta a les dues institucions a posar-se d'acord per dirigir aquests 400 milions d'euros a fer les obres acordades i consensuades a la comarca. Sebastián Tejada ha comentat que el pla encara no està acabat de redactar perquè hi falten les aportacions pròpies dels ajuntaments.
El que esperem és, primer, que el Departament de Territori i Sostenibilitat respongui a les preguntes del nostre grup parlamentari en el Parlament de Catalunya, que acabi de demostrar, en definitiva, aquest desacord que hi ha entre Ministeri i Departament de Territori, que sigui l'inici d'un canvi de sentit en aquesta situació tan embolicada i tan problemàtica.
Tejada diu que el pla quedarà en paper mullat si el Ministeri de Foment i la Generalitat no s'asseuen i es posen d'acord en les obres que cal fer i que han estat consensuades a la comarca. I demanen que es canviï el destí dels 400 milions s'apliquin a les obres que desitja la comarca.
Per un altre costat, comentar que hi ha hagut canvis en la comandància del cos de Mossos d'Esquadra a la regió policial que inclou el Vallès Oriental, Vallès Occidental, el Maresme i el Barcelonès. En depenen, entre d'altres, l'àrea bàsica d'Arenys de Mar.
La comissaria Cristina Manresa és la nova cap de la regió policial metropolitana Nord Mossos d'Esquadra. Va prendre possessió del càrrec en un acte celebrat ahir dimarts a Granollers, prenent el relleu a Joan Figuera, que passarà a ser el cap de la Comissaria General de Recursos Operatius a Sabadell. El director general de la policia, Albert Batlle, i el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, van assistir ahir a l'acte en què Manresa va prendre possessió del càrrec.
I abans del temps, comentar que la Diputació de Barcelona ha traçat el perfil del visitant tipus a les destinacions de la província. És un home de 46 anys de mitjana, amb estudis universitaris i que valora amb un notable alt l'estat del municipi.
Li posa un 8,2 sobre 10, segons recull l'estudi dels turistes a l'entorn de Barcelona a l'any de l'any 2016 i que la Diputació acaba de publicar. Permet conèixer el perfil, la valoració i els hàbits de comportament dels turistes. De mitjana, si estan 4,9 nits i els que contracten una estada més llarga són els holandesos, els britànics i els russos. I ho fan principalment a les comarques del Maresme i Garraf. Per nacionalitats, en primer lloc es posicionen els turistes de nacionalitat espanyola, seguits dels francesos i britànics, amb percentatges que ronden el 10%. I segons recull l'estudi, 6 de cada 10 turistes venen per oci, una quarta part per motius professionals.
I ara sí, anem a la previsió del temps.
Jornada de cel serè i poc ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts. Demà fins a mig matí el cel estarà serè o poc ennuvolat, tot i que intervals de núvols baixos deixaran el cel mig ennuvolat. A partir de llavors la nuvolositat augmentarà i quedarà ennuvolat al llarg de la tarda, encara que al final del dia minvarà. La temperatura baixarà lleugerament, tant la mínima com la baixa. La visibilitat entre bona i regular i el vent fluix amb cops moderats.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui dimecres, dia 17 de maig. Avui fa 172 anys que va néixer Jacint Verdaguer, mossèn Cinto Verdaguer, a Folgueroles, a Osona. Verdaguer és una de les grans figures de la Catalunya moderna, poeta romàntic, adscrit a la generació de la Restauració de 1874, que en el marc de la Renaixença va tornar a situar la llengua catalana en la seva categoria literària. La seva obra literària i poètica és gran, però per acabar l'infovespre hem optat per un tema musical, una versió musicada d'una obra seva. Escoltarem a la Carrau, que ens porten Noguera i Garona. I amb les notes de la Carrau acabem l'infovespre. Que passin una molt bona nit.
Per barana on com ara vull el sol, que farà el quart. Són les 8.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.